Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Receptes pel benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer-te? Els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló. Receptes pel benestar. Els dilluns a 11:45 a l'Hora L. Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
L'Hora L. Amb Eduard Pino.
I seguim avançant al magazín de l'Hora L. Hem de saludar ja la Rosa Barceló. Rosa, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, avui, altre cop, com cada 15 dies al magazín de l'Hora L, la Rosa Barceló torna amb nosaltres, els més receptes per al benestar. Avui, Rosa, quina recepta ens portes?
Avui parlarem de la frustració i de la poca tolerància a la frustració. Esta paraula, esta frase de és poc tolerant a la frustració.
Sí.
Què vol dir això?
Molt bé, doncs explica'ns.
Un moment, abans de començar...
Ah, sí, abans de començar. Què ens vols dir, Rosa?
Sí, us volia felicitar a tots els que feu la ràdio, perquè fa dies que ho vaig llegir, però no tenia oportunitat de fer-ho públicament.
Ja sé per on vas.
Per aquest 20%, me sembla que és, no?, de més audiència que heu tingut.
Un increment important.
Molt, no? Molt important. Per tant, tots els que esteu aquí dia a dia, pues, felicitats, perquè, bueno, és un resultat que dona a entendre el treball que hi ha detrás de les coses, eh?
Doncs sí, gràcies. També a tu, Rosa, perquè formes part de...
No, els que esteu cada dia aquí sou els que... els que us ho mereixeu. A veure, la tolerància i la poca tolerància a la frustració. Explicarem una mica i després veurem què podem fer. Quan tenim un impuls, un desig, i no som capaços de satisfer-lo, apareix una sensació de buit, un anhel, no?, un anhel insaciat, que anomenem frustració. Podríem dir que és un sentiment negatiu que sorgeix quan no aconseguim els nostres desitjos, quan no aconseguim allò que volem. I quan més ho desitgem, més intens és l'impuls, més la força, no?, la força del desig. Quan no ho podem satisfer, més frustrats, més malament ens sentim. És com si tota aquella energia que hem posat per assolir uns objectius cap al desig ens rebotés contra un mateix. Quan més ho desitjo, més malament me sento quan no aconsegueixo aquests desitjos. Això s'anomena frustració. I no tothom es frustra el mateix. És a dir, per una persona, per un adolescent, per exemple, pot ser més frustrant que no li correspongui la persona que li agrada que suspendre un examen. És així. És així, eh? Per tothom en general, el que pot ser frustrant, o en molta gent, el que pot ser frustrant és que no m'entren els pantalons de l'hivern passat.
Depèn de la persona, pot ser frustrant més una cosa que una altra.
Sí, aquí està. Les frustracions són personals, cadascú té les seves. El que a mi no em molesta, o no em preocupa, o no em fa tan mal, a tu pot ser que et faci molt i a l'inrevés, no? Per tant, a vegades és un motiu d'incomprensió. No dius que no sé com se posa d'aquestes maneres. Bueno, perquè a tu t'és igual. Si tu tenies plans d'anar a la muntanya, és molt important, i a mi la muntanya no m'importa, doncs que plogui, no ens frustra els dos igual, va dir, a mi, mira que bé, i a l'altre va dir, ah, quina ràbia, no? Sí. Per tant, hem d'entendre a vegades, que les frustracions, sempre les frustracions per cadascú són diferents, són personals, i que quan algú li frustra és perquè realment per ell és important. Si a mi no em frustra, és que probablement per mi no ho sigui, no? Aquest sentiment de frustració apareix en les primeres etapes de la vida, els nens que ploren davant qualsevol fracàs, algo que no els surt bé, quan els hi posem límits, quan els hi diem que no. I amb el procés de maduració entenem que la vida és... Madurar és això, entendre que la vida és una carrera d'obstacles que hem d'anar superant, i que en moltes ocasions no ho aconseguirem. En moltes ocasions no podrem aconseguir els nostres desitjos, i que molts dels nostres somnis mai es realitzaran. Aquesta frase dol, però és que és la veritat. Molts dels nostres somnis mai es realitzaran. Podríem dir que madurar és assumir això, que assumir les nostres limitacions, saber conviure amb les nostres frustracions que tenim i tindrem davant els aconteixements insuperables que la vida ens pugui portar. Si no acceptem això, podríem dir que la persona no està madura, no ha madurat. Si no ho fem així, si no acceptem les frustracions, se desencadenen comportaments agressius. És a dir, La persona que diem que és poc tolerant a la frustració, que té una baixa tolerància a la frustració, és una persona que ho resol amb agressivitat, fa conductes agressives. Pot trencar la paret per no trencar el cap d'algú, o es pot fer mal, o... i aquesta agressivitat pot anar dirigida cap a fora o també cap a un mateix. Hi ha persones que davant l'agressivitat que els genera la frustració de que la parella els ha deixat, les maten amb elles, o amb ells, però sol ser més amb elles, i hi ha persones que l'agressivitat de la frustració, pues, que tonto, me faig mal a mi mateixa, m'autolesiono, o inclús una autolesió pot arribar al suïcidi, no? M'ha deixat, m'he suïcidat. Això són extrems greus, sí.
Però exemples que passen,
greus, però que passen, sí. Llavors, els comportaments aquests agressius varien. Per exemple, un nen petit, quan li dius que no, amb alguna cosa que vol ara ella, el que et pot fer és una rebequeria, la típica pataleta aquesta que diuen, no? Quan és més gran, les conductes agressives que genera la frustració pot ser, per exemple, m'has dit que no a sortir a la nit, pues, més tard, quan me dius que vaig a tirar la basura, pues, me vengaré. És a través de conductes, sí, de vengances, no? No fent allò que m'han manat perquè tu no m'has deixat fer una altra cosa. I l'adult, com ho fem els adults? Els adults, pues, posant pals a les rodes als altres. Si jo no he pogut, tu tampoc podràs. Aquestes conductes agressives de dir, si jo no he pogut aconseguir allò que desitjava, pues puc posar pals a les rodes als altres perquè tampoc. Si jo no puc, tu tampoc. És una manera de com la baixa tolerància, la frustració i no acceptar, no madurar i no acceptar que les frustracions formen part de la vida pot arribar a comportar comportaments agressius. Per tant, educar el tema de les frustracions i la tolerància penso que està no més important. Se'n parla molt de l'autoestima, però, per exemple, este tema és un tema molt important, no? Cal tenir en compte també que les persones no reaccionem igual, com hem dit, davant una mateixa frustració, que davant una experiència que pot ser... Si davant una mateixa experiència, ja posarem un exemple, les persones podem respondre diferent, no? Un exemple, hi ha persones que davant una frustració reflexionen, aprenen, trauen conclusions positives i negatives, i això les fa ser més flexibles, més tolerants, més fortes, davant aquella frustració. Però hi ha d'altres que s'esfonsen i no hi veuen sortida. Per exemple, un suspens, parlem d'adolescents o joves, però també adults, això s'aplica a tothom. Un suspens en un ús el pot motivar a estudiar més, a veure on s'ha equivocat, a buscar maneres d'aprovar aquest examen. No el desmotiva, al contrari, un repte cap a mirar de resoldre-ho, no? I a l'altre, aquest mateix suspens el pot desmotivar completament i pot arribar a perdre aquesta persona la confiança amb les seves capacitats. Per tant, s'ha de parar en compte quan utilitzem aquestes coses per motivar els altres, perquè la millor, no sé, en un jugador de futbol que li xiulen lo motiva a jugar més bé, però un altre es pot...
Cau, eh?
Se pot desanimar, se pot desmotivar, per tant, no tothom ens funciona igual, no? Tots tenim frustracions, i dia a dia... Però de vegades passa que hi ha persones que van per la vida com si... encara de frustració, que dic jo, no? Van per la vida com si tenint la sensació de que aquesta sensació de malestar, de frustració, els domina tota la seva vida, no? Pensen que les coses bones i divertides i excitants els hi passen als altres, que a mi no em passen, no? Que els altres concreten els seus somnis i que jo no. Que els altres s'ho passen bé, allò, la festa més guai i més divertida sempre la fan els altres, La meva sempre és avorrida. Els altres sempre els hi passen les coses millor i tot el dolent em passa a mi. Aquestes persones que van així per la vida, encara de frustrats i encara d'amargats, són persones que, bueno, que no han fet el procés de maduració que dèiem per entendre que no és així, que tots tenim coses bones i no tan bones, no? Què podem fer per no caure amb la frustració esta que canalitza tota la meva vida, no? Aquella sensació sempre d'amargura i de frustració. Evidentment, educar-la. Si ja estem educats és una altra cosa, però si podem educar la frustració és molt important perquè s'aprèn a tolerar-la precisament en la infància, no? Quan som petits, les persones mos pensem, els nens, se pensen que són el centre del món, que tot ha de girar al seu voltant, que ens ho mereixem tot i en el moment que el volem, aquí i ara. No tenim capacitat de, per esperar i per entendre que, bueno, que a vegades pot ser que sí i que a vegades pot ser que no. I tampoc entenem les necessitats dels altres. Si jo ho vull ara i ja i espavila, no? El nen petit és així, no? Per això qualsevol límit que li posem, qualsevol no que li diem, ho veu com una cosa injusta, com una cosa terrible, com una cosa frustrant, eh? I se sent malament. Si li donem sempre tot allò que vol, i quan ho vol, no aprèn a aguantar, a tolerar, tolerància a la frustració, a suportar aquestes molèsties que li provoca tindre que esperar per les coses o que li provoca la negació dels seus desitjos quan li diem que no. Si lo tenem sempre, ell no treballa aquest múscul de la tolerància. I de grans, doncs què passa? Seguirem sent persones que ens sentim malament davant qualsevol límit o que ens sentim malament davant qualsevol necessitat o que ens sentim malament davant qualsevol cosa que volem fer i que ens diuen que no. Si de grans continuem sent poc tolerants a la frustració, passa totes aquestes coses que estem dient i clar, la baixa tolerància a la frustració està garantida. Per tant, i a més a més, la frustració porta a que de grans, a que siguem persones que per a eliminar qualsevol malestar o incomoditat, com que m'han dit que no, busquem qualsevol solució a curt termini. És a dir, com que m'han dit que no a l'ascens al lloc de treball, doncs ara m'emborratxo, o fumo un porro, o tres ratlles de, jo què sé, de coca, o vaig a fer conductes que no he de fer. És a dir, la frustració també pot portar a per a alleugerar aquest malestar que en principi ens dona el fet de que me posin límits o que em diguin que no, a buscar solucions de benestar a curt termini, però que a la llarga són més contraproduents, com són els abusos i aquestes coses que n'han parlat molt amb el tema de l'autocontrol, no? Per tant, hem d'ensenyar al nen a tolerar la frustració des de l'afecte. No vol dir que hagi de posar límits agredint-lo, o li hagi de posar límits enfadada, o que li hagi de posar límits de males maneres. Li puc posar límits des de l'afecte, sabent que si ell des de petitet, el nen des de petitet o la nena des de petitet poden a poc a poc anar fortalegent la capacitat d'espera, de saber que a vegades se pot i que a vegades no, que no sempre tindrem les coses quan voldrem, de que la vida ja és així, desitjar algo que potser no tindrem mai, no? Si des de petitet el nen va entenent això des de l'afecte, no des de l'enfado, crits i mal rotllo, no, des de l'afecte, és fàcil que de gran sigui una persona que també sigui tolerant a la frustració. També, com sempre, en educació hi ha dos línies que són molt importants. Una és el jo ser un model que tolero la frustració, perquè si jo li dic que ha de tindre capacitat per esperar i que no s'ha d'enfadar quan les coses no van, i jo davant la més mínima frustració a la feina o allà en sigui ja començo a cridar, a enfadar-me i a no tolerar-la, doncs vaya model, no? Predico el que no crec, no? Per tant, en educació sempre és des del ser un model i també des de reforçar aquelles conductes que van encaminades, en aquest cas, a ser més tolerant a la frustració, no? Quan un nen pues, diu, oh, pues mira, m'hagués agradat que les coses haguessin anat així, però bueno, no ha pogut ser. Molt bé, s'ha de reforçar això, de dir, molt bé, fill, sí, així és. Hi ha vegades que pot ser, hi ha vegades que no pot ser. Estic molt contenta de que veguis que realment, pues, que hagi reaccionat, reforçant aquestes conductes que fan entendre que el nen davant un no, no pega trompada a la paret, sinó que accepta que li hagués agradat que les coses haguessin anat d'una altra manera, però que, bueno, no ha pogut ser, un altre dia serà, no? Reforçar des de ser nosaltres un model de tolerància a la frustració i reforçar les conductes de tolerància. Si ja estem educats, si ja som grans, què podem fer per la frustració? Com sempre, és molt important i és la base de tot ser conscient, adonar-nos de què ens passa, que ens frustrem, i no buscar solucions immediates a curt termini. És a dir, com que m'han dit que no a la feina, doncs ara me'n vaig a emborratxar-me. No. Ser conscient vol dir adonar-nos de que estic malament. Però és que és el que toca. Fer veure que no passa res, negar la realitat, ho hem dit moltes vegades, és contraproduent perquè m'ho surt per una altra manera i m'ho surt malament. És a dir, estic trista, estic malament, vull dir, tenia un desig que no ha pogut ser, no? Controlar-la i tolerar-la, és a dir, ni negar-la, ho hem dit, ni alimentar-la. fer-ho més gros. Ai, a mi sempre em passa a mi, que desgraciada, perquè no sé què. No. Eh? Clar, diu, si la nego, ni la nego, ni l'alimento, què puc fer? Pues relativitzar-la. Relativitzar-la què vol dir? Distinguir desitjos i necessitats. Si no m'ha arribat el cotxe, això és un desig, no és una necessitat. Necessitat és respirar, necessitat és menjar, necessitat són d'altres coses, però jo no tinc cap necessitat de tindre l'últim model del cotxe no sé què. No passa res, eh? Diferenciem el que és una necessitat real d'un desig que no s'ha complert, que no m'agrada, evidentment, jo tenia la il·lusió, però si no ha pogut ser, no s'acaba el món. Una necessitat, si no respiro, sí que se m'acaba el món. Eh? Diferència. En relativitzar-la vol dir, tampoc era una necessitat tan gran. Puc viure sense aquells pantalons o sense, jo què sé, el que desitjava que no he tingut, no? Acceptar que sentir-nos malament no és agradable, però no destrueix. Al contrari, ens fa més forts. Acceptar que aquella sensació de dir, de frustració, de... Bueno, no és agradable, però que no passa absolutament res. Relativitzar-lo vol dir no és una necessitat bàsica, no passa res. Eh? No m'agrada, evidentment, perquè tenia una il·lusió que no s'ha complert, però que tampoc passa res. Reflexionar vers quins són els nostres ideals reals, no els imposats. Eh? Els imposats per la societat, de que hem de tindre èxit, hem de ser perfectes, hem de ser guapos, hem de ser guais, hem de ser populars, hem de tindre l'últim model, hem d'anar de marques... Això no són... Estos són imposats per la societat de consum que vivim. Los reals són uns altres. Eh? Saber quins són els nostres ideals reals. Eh? Saber diferenciar els objectius i les metes reals de les fantasies, de les expectatives no reals. Eh? Sí. Des del punt de vista professional, de dir, pues jo vull ser una bona professional, cadascun el que sigui, no? Sabent que sempre hi haurà gent pues, que serà molt més famosa, que guanyarà molts més diners i que... Però, bueno, és allò de dir, a veure, potser no estic a la festa més guai, més luxosa, més divertida, però és la meva festa, jo puc fer la meva festa, no? I potser no seré aquell personatge famós que surt per la tele i que escriu llibres, però jo puc fer dintre del meu món, cadascú, la meva aportació. Mm? I separar també, entendre que hi ha coses que depenen de mi i que hi ha coses que no depenen de mi i que, per tant, no hi puc fer res. Mm? No depèn de mi que plogui, sí que depèn de mi agafar un paraigües, eh? Acceptar que no em puc frustrar per aquelles coses que no depenen de mi, perquè és que jo no hi puc fer res. Si a cas m'he de frustrar per aquelles coses que sí que depenen de mi si jo no he fet res, eh? Perquè si puc fer, puc fer. Assumir la responsabilitat d'assolir aquestes idees, aquests objectius que sí, que són possibles i que sí que depenen de mi. Aquí sí que he de treballar. Fer la nostra, el que dèiem, no? Fer la nostra festa encara que no sigui ni tan guai, ni tan luxosa, ni tan popular, ni tan perfecta, ni tan... cometent errors, no fent-ho tot el bé que m'agradaria fer, però seguint endavant, perquè aquesta és la manera d'anar funcionant, no? I prendre-seu, que no vol dir negar-ho, prendre-seu en sentit de l'humor. Negar-ho vol dir que no em permeto sentir el malestar ni reflexionar vers aquell desig que no he assolit. Prendre-se-ho en sentit de l'humor va dir, pues sí, una vegada he acceptat el malestar que em genera el fet de no poder assolir allò, ara pues, relativitzar una mica, no és una necessitat bàsica, i buscar sentit de l'humor. A mi me funciona molt bé una frase que em sembla que alguna vegada ja l'he dit per la ràdio, que és que com que més o menys durant el dia podem arribar a tindre de 20 a 30 petites frustracions és, per exemple, que t'aixeques pel dematí, et pegues contra el moble perquè no has calculat bé. Quan vas a veure la llet, pum, una taca. Te poses la camisa aquella i té una arruga allà al mig que no queda bé. Tot són petites frustracions. Pues, si en tenim de 20 a 30 durant el dia, quan mos passi la primera, a mi em va molt bé dir, bueno, en el millor dels casos... Si són 20, en el millor dels casos encara me'n queden 19 de frustracions.
En el millor dels casos.
Sí. O aplicar una llei de Gun Person, que és dintre de lo que són... És inventada, eh? Dintre de lo que són les... La llei de Murphy, hi ha moltes variants, no? I la llei de s'ho inventen Gun Person, diu la probabilitat de que alguna cosa passi està en relació inversa amb el desig de que sigui així. Eh? És a dir, la probabilitat de que una cosa passi està amb la relació inversa amb el desig de que sigui. Si quan més vols que passi, més desig, menys, quan no depèn de tu, probablement. Llavors, això a mi m'ha també dir-me, això és lo de la llei de Gumperson, mm? És lo de la llei de Gumperson, la probabilitat. Recordar, bueno, una definició simpàtica, no?, de la frustració, que sempre m'ha fet molta gràcia, que diu, frustració és veure com un altre fa la primera allò que a tu t'ha costat tant de fer, no? Frustració és veure com un altre fa la primera allò que a tu t'ha costat tant de fer, però tu ho has fet amb el teu esforç, i això té encara que l'altre, sempre hi haurà que ho faran a la primera i sempre hi haurà que no ho faran mai, però la comparació sempre hem dit que no és bona, no? És a dir, frustració, de dir, mira, ho ha fet a la primera quan a mi m'ha costat tant, però ho valorem precisament perquè és esforç i constància i resultats, no? I això també en educació, no? Que el nen entengui que les coses no li cauen del cel ara ja, sinó que és fruit de temps, esforç i constància. Llavors, fem tolerants a la frustració als nens. La sèrie, la frase sèrie per acabar. Estes van bé per a...
Esta és la de veritat.
Sí, bueno, totes són de veritat. Unes són per a, per a dir, doncs, pues, bueno, anem a posar una mica de sentit de l'humor a les frustracions. I esta és una ja que d'un filòsof grec dels clàssics, del 55, l'any 55 després de Crist, Epíteto de Frígia, que era un filòsof grec i esclau romà, que resumeix amb una frase el que m'ha estat dient. Diu, si no tienes ganes de ser frustrado, jamás en tus deseos, si no tienes ganas de ser frustrado jamás en tus deseos, no desees sino aquello que depende de ti. E incluso así, a veces, tampoco se cumplirán. És el que hem dit. Diu, si no tienes ganas de ser frustrado jamás en tus deseos, no desees sino aquello que depende de ti. E incluso así, a veces, tampoco se cumplirán. Acceptar això és acceptar la frustració i ser tolerants a la frustració. I ser tolerants a la frustració ens fa ser persones que creixem, que aprenem, que respectem, i que no entrem en aquestes conductes agressives quan les coses no mos van com voldríem, perquè ja és així que a vegades els nostres somnis tampoc se compliran. Però no des de la resignació, des de l'acceptació del que no pot ser i des del treball, l'actitud de créixer, de millorar, de superar aquelles coses que sí que depenen de nosaltres i que sí que poden ser. Aquesta seria la línia.
Molt bé. Doncs amb aquesta reflexió final posem el punt i final al Receptes per al Benestar d'aquest dilluns. Rosa, d'aquí 15 dies hi tornem.
Que serà quasi...
Quasi. 23, quasi. No? Serà? No?
Pues igual parlem una mica de tema nadalenc.
Nadalenc, no? Sí, per fer. Ja que hi serem de ple, no? Quasi. Sí. Serà el dia 23, sí. El dia 23 hi tornem, Rosa. Pues... Recordin també als nostres agents que si volen fer alguna petició, és a dir, algun tema que vulgueu tractar, ho podeu fer trucant aquí a la ràdio al 977-40-28-18 o al 977-40-28-31. Si no, també ho podem fer a través del nostre Facebook, a través del correu electrònic i a través també de la Rosa Barceló. Així que teniu diferents vies de contacte per a parlar del que vosaltres vulgueu. Així que ho deixem aquí, Rosa.
Fins d'aquí 15 dies.
Molt bé, que vagi bé. Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.